struggled to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Heart, 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 heart. Doncs avui us saludem des d'un lloc diferent i també des d'un temps diferent. No som a l'estudi, no és la vesprada, veritablement, no tenim la Paula en els controls tècnics en aquest moment. Hem vingut Ferran Capdevila i jo mateix a les 9 del matí, 9:45, fins a l'hotel Pràctic de Barcelona, situat a Rambla, Catalunya, per fer una entrevista que sabem que serà molt interessant i que d'alguna manera també és un petit privilegi. Hem vingut a conèixer i xerrar durant uns minuts amb Atsa Karam, que no té res a veure amb Sor Lucía, per cert, comentari de qualitat. Atsa Karam, bona vesprada, good night.
Hello, how do you do? Lovely to be with you.
De seguida us presento qui és Atsa Karam, però vull destacar que farem aquesta entrevista també amb l'ajuda de Xesca Jim, que és intèrpret de conferències. Xesca, què tal? Gràcies per estar.
Molt bé, gràcies.
La professora Karam és nascuda a Egipte i resident als Estats Units i ha ocupat diferents càrrecs a les Nacions Unides des del 2004, així com altres organitzacions intergovernamentals i no governamentals, des de principis de la dècada de 1990, treballant al voltant de la religió, el desenvolupament i la diplomàcia, tot basant-se en la seva experiència en el lideratge intercultural a la religió àrab, Europa i Àsia Central. Ara mateix, Atsa Karam és secretària general de Religions for Peace International, la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós, i juntament amb Deepika Singh, no sé si he dit bé aquest nom, però més o menys, és que és secretària general adjunta i directora de programes de l'organització, estan visitant Catalunya convidades per l'Ajuntament de Manresa, on la setmana passada es va realitzar una recepció institucional. Les dues van estar rebudes per l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, pel regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet, i per la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs. Atsa, com s'ha sentit a arribar a Catalunya i amb la rebuda que li han donat?
I was very touched and impressed by.
Realment em vaig sentir molt emocionada per veure com van rebre la preparació, l'organització, la calorosa benvinguda, no només per part del senyor Batlle, sinó de tot l'equip de l'Ajuntament de Manresa, especialment per el seu nivell excel·lent de comprensió de com coexisteixen les religions, com si fos un element normal, és a dir, no ho vaig haver de recalcar o explicar aquesta idea. Com sabeu, Sant Ignasi i la seva història, la seva trajectòria, el seu llegat, parlen de quan important és aquesta idea de que les religions coexisteixin. Per mi va ser un gran plaer veure que aquest principi realment es respira a Manresa i que, per sort, estem vivint ara en un món més sa que no pas abans.
Religions for Peace és la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós amb 92 consells interreligiosos nacionals i 6 regionals i compta amb la participació de líders i institucions de les seves tradicions religioses, consells interreligiosos i xarxes interreligioses de dones i joves d'arreu del món. Té seu a Japó, Kènia, Perú, al Regne Unit i als Estats Units. Atsa, abans de parlar del motiu de la seva visita, ens agradaria conèixer una mica sobre Religions for Peace. Com presentaria aquesta plataforma?
So the easiest way to describe how we work in Religions for Peace is to say that it's
és molt fàcil descriure la tasca de Religions for Peace perquè en certa manera funciona com les Nacions Unides. Com sabeu, Nacions Unides està format per diferents estats, governs, però Religions for Peace, està formada per institucions religioses, des d'esglésies catòliques, d'altres tipus de fes, de religions, com fins i tot les comunitats indígenes. Tothom està representat tant a nivell global com nacional com regional. Vostè abans ha esmentat Kènia o Perú. Aquí tenim 95 consells interreligiosos i cadascú veu la seva fe representada, és a dir, cadascuna d'aquestes comunitats pot exercir, pot veure la seva fe inclosa a la nostra plataforma. Tothom treballa colze amb colze per millorar temes com l'educació, la salut, la mediació en casos de conflicte, el treball i desenvolupament dels joves, la capacitació de les dones, els drets humans, la democràcia, etc.
Una tasca impressionant i més tenint en compte que és a nivell mundial, perquè això té molta feina darrere i molt important. Amb l'arribada de la professora Karam es comença la preparació pel Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins, que és el nostre programa, per cert, que se celebra a Manresa el proper novembre amb la presència de més de 60 líders religiosos d'arreu del món que abordaran el debat del canvi climàtic des d'una òptica intergeneracional amb la voluntat d'establir les bases d'un pacte global multireligiós i multisectorial per al desenvolupament de ciutats resilients, sostenibles, segures i inclusives. Manresa 2022. Atxa, quins reptes es plantegen de cara a aquest Fòrum Internacional d'Espiritualitat Cruïlla de Camins que tindrà lloc al novembre? Perquè els objectius són realment ambiciosos, són enormes.
So the easiest way to describe our environmental challenges is that the air we breathe, the water that we drink, the oxygen that we effectively need to survive, and the very plants and trees that we need to eat.
Mira, és molt fàcil. Els reptes del canvi climàtic, és a dir, l'aire que respirem, l'aigua que bevem, l'oxigen que tots necessitem per sobreviure, els arbres i totes les plantes que ens alimenten estan en perill d'extinció ara mateix. Estem vivint en un temps addicional, un temps regalat, en certa manera, perquè hem causat molt dany, uns greuges i un dany molt greu al nostre planeta. Per això, si treballem com individus, no podrem arreglar aquesta problemàtica, però sí que serem capaços de fer-ho si treballem conjuntament, perquè aquest dany també s'ha causat persones, és a dir, com a comunitats, com a països. Per tant, cal que treballem conjuntament per arreglar-ho també. Miri, aquest compromís tan gran que ve de part de les esglésies, les mesquites, tot tipus de comunitats de fe diferents, són els propietaris de terreny, de terres més grans del planeta. Per això considero que serien uns agents de canvi excel·lents, perquè són ells realment qui poden arribar perfectament a les comunitats i aconseguir canviar aquestes percepcions, aquestes polítiques, aquestes idees que tenim sobre la nostra relació amb el planeta. I així podrem arribar a exercir aquesta influència positiva tan necessària en l'individu, en les comunitats, a nivell regional, a nivell estatal i a nivell global.
Hem parlat de les comunitats. Jo vull parlar de la comunitat catòlica també. Des de la perspectiva catòlica, cristiana catòlica, el Papa Francesc va llançar l'any passat la plataforma Laudato Si. És un programa que pretén implicar tothom, tots els catòlics, en un procés de conversió ecològica segons l'esperit de la pròpia encíclica Laudato Si i l'ecologia integral. El Sant Pare ha fet molts parlaments, començant per la pròpia encíclica, per recordar que el nostre planeta està malalt i que urgeixen accions ecològiques i ecosostenibles. Com valoreu totes aquestes accions del pontífex i el paper de l'Església catòlica en el moment ecològic d'urgència?
As you surely know, within the religious community, the Catholic one, Pope Francis, with his Laudato Si encyclical, the ecological one, urged everyone to recognize that our planet's ill and we must take urgent actions. How do you value his role, and what's your views with regards to this?
I think His Holiness Pope Francis has manifested a leadership that is multi-religious and multinational in nature, which he needs to be clearly accredited for. Even though he is the Pope of 16% of the world's faithful communities, he has been able to, through his actions, through his words, especially through his words, like the encyclical, Fratelli tutti, but also
considero que la, el Papa Francesc és sense cap tipus de dubte un líder, un líder no només multireligiós, però cal tenir en compte que representa el 16% dels membres de persones que senten la fe, no? Ell, sens dubte, ha aconseguit grans canvis gràcies a l'encíclica Fratelli Tutti, també la que ha esmentat vostè i l'altra recent que es deia de Fraternitat Global, i ell parla per tot el planeta. Això és magnífic. Gràcies a la seva gran tasca, és una persona que s'ha esdevingut un líder arreu del món. Perquè quan ell parla per tots els líders i per totes les persones del planeta. Ara bé, la resta de membres de la comunitat de fe o creient del món també té els seus propis líders i els seus propis mecanismes. Per això és tan positiu el paper que ha desenvolupat el Papa Francesc, perquè la seva veu és molt poderosa. Ara bé, cal que siguin escoltades totes les veus de tots els líders religiosos per aconseguir magnificar encara més el missatge del Papa, perquè calen accions fetes, repeteixo, per tothom.
Justament des del punt de vista d'altres religions, com es viu aquest problema global ecològic? Hi ha una sensibilització clara també, ja sé que són moltes, però és una pregunta una mica global. Com es viu aquest problema global ecològic des d'altres religions que no siguin la catòlica?
All human beings are experiencing exactly the same global challenges. It's not as if the environment is okay for some and not for others. I think we're all experiencing global warming and its impact on all of us. Now, how do other religious communities engage? We have to remember that religions are the original community. When we speak about community, actually the original community are religious communities. Historically, a community is a religious community because religions are the first language that many human beings lived, and the way that they engaged was through and within religious communities. From the times of the pharaoh was a religious leader too, and he led the community. So communities are actually originally religious in nature. Until today, the social services, whether health, education, nutrition, sanitation in the world, are still being provided through religious institutions, not just churches. Churches, mosques, synagogues, temples, etc. So the original
governments, compartim els mateixos objectius envers el canvi climàtic, perquè no es tracta que el medi ambient funcioni per uns, però no sigui un problema per uns altres. Ho és per tothom. Per tant, cal que entenem que les religions originen, venen, van néixer a les comunitats. És a dir, la religió va ser la nostra primera llengua. Ja d'ençà de l'època dels faraons, ells ja van ser els primers líders i eren líders religiosos. Actualment, tenim els serveis socials, que es preocupen de proveir educació, salut, doncs aigua potable, etc., a les comunitats. Però cal destacar que aquest paper, a moltes parts del món, el porten a terme, el desenvolupen sinagogues, temples, esglésies catòliques, etc. Fins i tot el paper dels actors humanitaris o d'aquests serveis socials són les religions, a moltes parts del món actualment, i ho han estat històricament. Ja siguin organitzacions nacionals, internacionals, tots aquests actors i institucions religioses es preocupen pel medi ambient. Ara bé, em crida l'atenció que quan es parla en general del medi ambient a Occident, normalment es parla de les esglésies catòliques i, si m'apures, de les anglicanes, les protestants i potser del judaïsme. Però el món és molt més ric que això, perquè les comunitats de fe més grans del planeta venen de la Índia, de la cultura hindi, budista, musulmana. Totes aquestes fes tenen les seves institucions i fa temps que tenen temples i mesquites que són verdes, és a dir, que han fomentat aquesta sensibilitat i preocupació de la mateixa manera que Occident envers la protecció del medi ambient. Per això cal Repeteixo que tots treballem conjuntament perquè junts podem aconseguir molt més. Cal tenir en compte que més institucions vol dir arribar a més persones i aconseguir un impacte molt més gran per a tothom. Actualment hi ha moltes institucions religioses que són respectuoses amb el medi ambient, que ja han fet aquesta passa, com deia, de millorar el seu model de consum, de tenir edificis molt més respectuosos amb el medi ambient. I parlo de mesquites, parlo de temples, de sinagogues. Llavors, imagineu-vos l'impacte que podríem aconseguir en el sermó del divendres, el dissabte o el diumenge que pronuncia un religiós, un pare, un rabí, un imam. Seria meravellós perquè podrien transmetre el missatge de que cal avançar en la protecció pel medi ambient. I aquest missatge arribaria a milions de persones. No em malinterpreti, però la televisió, la ràdio, arriba a un nombre determinat de persones. Ara bé, si aquest missatge el canalitzem a través de totes aquestes institucions religioses del món, sens dubte arribarà a més persones, a persones molt més diverses i arribarà molt més lluny, perquè l'element fonamental és que el missatge ha d'incloure el canvi urgent en el nostre comportament.
Esteu a la recerca de respostes a la crisi climàtica i del medi ambient, com ens ha explicat, des del diàleg interreligiós, no? Hi ha moltíssimes religions, sensibilitats, inclús ha parlat dels pobles indígenes. Com ha de ser aquest diàleg? Creu que es va en una bona direcció, encara que hi hagi coses a millorar?
I think it's important to understand that it's not just research and it's not just talk, that there are so many programs and initiatives and projects already for decades.
El canvi comença a succeir quan les institucions religioses comencen a treballar amb les altres institucions, amb els estats, governs, etc. Perquè, miri, no només, vostè parlava de recerca, però no només cal que parlem de recerca. És important reconèixer que ja fa dècades, 20 anys, que les diferents institucions religioses, l'Església Catòlica, etc., està duent a terme molts projectes i moltes iniciatives. Per tant, no és una qüestió teòrica, és fonamentalment pràctica. Repeteixo, existeixen moltes activitats que fa temps que s'estan implementant. Per exemple, el meu poblet on vaig néixer a Egipte o on visc actualment, a la ciutat de Nova York. Hi ha moltes institucions religioses que estan duent a terme aquestes iniciatives per aconseguir explicar aquest missatge, que la gent sigui molt més conscient del canvi climàtic i que es duin a terme accions tan necessàries. Aquest compromís envers aquest canvi d'actitud i la protecció del medi ambient i l'impacte que les polítiques cal que exerceixin ja fa temps que existeix. Des de la nostra plataforma de Religions for Peace tenim la iniciativa que es diu Interfaith Rainforest, que vol dir la protecció de les selves tropicals interreligiosa, que té com a objectiu que moltes institucions religioses del món lluitin per salvar el 70% de les nostres selves tropicals. Per tant, 5 països s'han aunat en aquesta iniciativa. I per què és tan important? És evident, sense selves tropicals no podrem disposar de l'oxigen que tots necessitem per respirar, perquè no existirà aquest reciclatge del diòxid de carboni. Per tant, si volem seguir vius, cal que el planeta tingui selves tropicals. I reprenent aquestes iniciatives de les que parlava, per exemple, a Colòmbia ja s'han aconseguit canvis legislatius per protegir les selves. Cal que els interessos econòmics no siguin l'element fonamental que segueixi l'actor o la causa fonamental que segueixi fent desaparèixer aquest tresor tan important. I els propietaris d'aquests terrenys, és a dir, les comunitats indígenes, cal que vegin els seus mitjans de vida respectats i el seu hàbitat. I el que és meravellós és que podem esdevenir agents protectors d'aquestes selves tropicals tots nosaltres, les ONG, les comunitats internacionals, internacionals, les institucions interreligioses i també la biodiversitat dels oceans, l'eliminació dels plàstics als mars. Per això repeteixo que cal que seguim implementant totes aquestes iniciatives.
Ja ens estan pressionant perquè aquí a l'hotel tenim molta gent que la vol entrevistar i nosaltres hem d'apurar el nostre temps. Però només vull fer una... Tenia moltes preguntes que se'm queden una mica en el tinter, però vull fer una darrera pregunta sobre el paper dels joves. Per tant, diria que els joves, i no tant els més grans, tenen una visió més clara de la situació actual i de l'urgència? O sigui, els joves venen més conscienciats sobre aquest problema global?
They are the most aware and they are the most active
actually. Miri, són de fet els joves, els membres de la comunitat més conscients i més actius. No cal que els ensenyem què cal fer, ans al contrari, cal que ells ens ensenyin què hem de fer nosaltres, la generació més gran. Per tant, és molt molt important treballar amb els joves, sí.
El Fòrum Internacional d'Espiritualitat s'està preparant en aquests dies, serà a Manresa, 29 i 30 de novembre. Ens veurem allà, si ens convideu podem fer un programa especial.
I look forward to that.
Sí, m'encantarà tornar a veure-us a tots allà.
Perfecte, doncs prenem bona nota i si la direcció ho aprova, que és dura, la direcció de Ràdio Estel és dura, ja veurem si es dona permís. Atsa Karam és secretària general de Religions for Peace International, la plataforma més gran del món de lideratge multireligiós. Visita el nostre país per preparar el proper Fòrum Internacional d'Espiritualitat de Manresa, que serà, com dèiem, el 29 i 30 de novembre. I avui ens ha atès molt aviat i fora del nostre hàbitat natural per parlar-nos d'espiritualitat, de multiespiritualitat i d'aquest objectiu comú, la cura urgent de la Mare Terra. Atsa, mil gràcies. Thank you and good luck. Aquest és el meu nivell d'anglès, ja és. No podem esperar més. Thank you.
Catalan, so it's all good. Thank you.
No crec. Vinga, nosaltres que tornem la connexió als estudis centrals.